Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui aquí a Ràdio Balaguer, una nova edició, la d'aquest mes, del programa Pensa amb el Cap, un espai en què, recordem els oients, tractem temes relacionats amb la nostra salut. Avui volem parlar en concret del tabaquisme i de la consulta de tabac que hi ha al Cap de Balaguer, al Centre d'Atenció Primària, i per això avui ens acompanyen la Núria Prado, que és infermera familiar i comunitària al Cap de Balaguer. Molt bon dia, Núria, gràcies per tornar-hi a ser.
Molt bon dia i moltes gràcies per tornar-nos a convidar.
Només faltaria, Núria, avui no vens sola, sinó que vens acompanyada, en aquest cas, sí, de la Eva Boneu, que també és infermera familiar i comunitària, i en aquest cas també la referent de la consulta de tabac que dèiem ja al Cap de Balaguer. Eva, molt bon dia i gràcies també per venir.
Bon dia i gràcies per convidar-me.
Només faltaria també. Bé, avui parlem d'un tema, Núria, que bé, que n'hem parlat d'altres vegades, però que continua sent un important problema i bé, que és un tema recurrent que no s'acaba mai perquè bé, hi ha molta gent actualment a la societat que continua fumant, malgrat que sempre anem reiterant que el tabac mate i que fumar doncs, pot causar moltes malalties, no? Avui, en concret, per què vols dedicar el programa a parlar d'aquesta qüestió, Núria?
Mira,
per aquest fet, suposo, entre altres, no? També.
Sí. Home...
Més que res, suposo, també, per conscienciar la ciutadania que no s'hauria de
totalment.
Fumar, no?
Sí. A veure, sempre aprofitem el programa que fa un munt de temps, no? que venim, però sí que és veritat que hem d'aprofitar aquest altaveu, no? Per donar a conèixer a la població pues, els recursos que tenen al CAP i les activitats que es desenvolupen. Sí que hem parlat d'altres vegades dels efectes nocius del tabac i sempre reiterarem de que bueno, és un factor de risc molt important, tant a nivell cardiovascular com a nivell respiratori, però volia aprofitar també la vinentesa de també el que fem cada any, no? De que aprofitem els programes d'octubre, novembre, desembre, a la temàtica que porta pues, la Marató de TV3, que aquest any precisament és de les malalties respiratòries. Llavors, donant a conèixer els professionals del centre i els recursos que tenim, pues, jo he pensat que seria molt bona idea de que vingués la nostra companya, la Eva, que és infermera, que és de l'infermera referent de la consulta antitabac, que també té experiència prèvia i molt bona, és molt bona consellera i ha pensat que bueno, sempre som nosaltres els que expliquem els efectes nocius i com deixar-ho. I jo penso que la persona que ho porta, la veu que sentiran la gent quan arribaran a consulta serà la Eva. Per tant... millor persona que ella per parlar d'aquest tema no hi ha.
L'Eva és la referent actual, Núria, però aquesta és una consulta antitabac que ja fa temps que està en marxa al Cap de Balaguer,
fa anys. Fa molts anys que la doctora Pallerola, la Mercè, porta la consulta antitabac. Posteriorment s'hi va també unir la doctora Alda, la Virgínia, però finalment una infermera ha entrat dintre d'aquesta consulta i ha agafat el rol aquest. Fins ara les infermeres podem fer encara aquest primer contacte, però ara que tenim una infermera específicament per això, doncs penso que és una oportunitat per donar-la de conèixer a la població.
Doncs, i tant, Núria, de seguida parlem amb la Eva, de seguida parlem de la consulta, Eva, però abans, no sé si vols parlar del tabaquisme, és un important problema
de
salut pública,
fer una
no?
Una petita pinzellada, recordar que el tabaquisme és la primera causa de salut pública prevenible a tots els països desenvolupats i és la primera causa de mort prematura i de malaltia prevenible. O sigui, com això trobem el que ha dit la Núria, que les malalties cardiovasculars, com pot ser un infart de miocardi, o l'EPOC, no? Que està totalment directament relacionada amb el tabac.
Diries tu que la gent cada cop som més conscients d'aquesta problemàtica?
Jo voldria pensar que sí. A veure,
és
veritat
que cada vegada... ocasionar fumar,
sí, jo voldria pensar que sí, perquè jo crec que la gent jove... A veure, encara hi ha gent que fuma, i de fet hem d'incidir molt en la població adolescent, no? Perquè és la majoria d'edat, o sigui, l'edat on d'inici és a l'adolescència. Exacte. I, però penso que cada dia la gent està més conscient de bueno, que és un factor de risc per qualsevol tipus de càncer, sobretot pel càncer pulmonar en homes, i doncs això, doncs que no té cap tipus de benefici fumar avui en dia.
Parlem de la consulta antitabac. Explica'ns una mica què feu en aquesta consulta. Bueno, i aquí va adreçada en especial a persones amb problemes o amb persones que encara no en tenen,
en principi,
persones que volen deixar de fumar, suposo.
Sí, exacte, tota la població adulta, no? A partir de 18 anys, doncs, que estiguin registrats amb qualsevol UBA, poden accedir a través del seu metge o la seva infermera de referència, i si no, també directament es poden, doncs, programar ells mateixos. Normalment els horaris són, en el meu cas, jo estic els dimecres, de 9 a 10 a 10 i mitja, i després també tenim, com ha dit molt bé dit la Núria, doncs tenim, jo sóc una nova incorporació, però ja fa anys, doncs, que aquesta consulta la va iniciar la doctora Mercè Pallerola, i després també es va incorporar una altra doctora, la doctora Virginia de Alda, que de moment la tenim de baixa. Per això m'he incorporat també a l'equip, perquè normalment és una consulta que hi ha bastanta demanda.
Sí, estem, la veritat és que
estem
sí.
Estem també estudiant la possibilitat de fer alguna acció a nivell grupal, bueno, però això encara està molt a l'inici.
Parla'ns una mica del tipus de consultes que ateneu.
Vale. Nosaltres el que fem a la consulta és d'oferir... bueno, primer, inicialment, fem unes visites de preparació, veure el nivell de motivació que té aquella persona per deixar de fumar, i després també veure el grau de dependència, perquè en funció del grau de dependència triarem o un medicament o un altre, no? Bàsicament hi ha dos grups de medicaments. Els substituts de la nicotina, que aquí podem trobar des de parxes, losenges, hi ha cigarretes, bueno, una cigarreta que és com un plàstic que simula una cigarreta fictícia, xiclets, sprays, tot això dintre del grup de substituts de la nicotina, que normalment es donen quan hi ha una dependència lleu. Si la persona té una història de tabaquisme de molts anys i ha tingut diversos intents sense èxit, doncs el que considerem és que és millor que es doni algun tractament farmacològic que actua a nivell cerebral amb els receptors de la nicotina. Llavors, pues, bueno,
és a dir, per no tenir tanta addicció,
sí,
al tabac.
Sí,
eh?
Aquests medicaments el que fan és bloquejar els receptors de nicotina, que segreguen la dopamina, la sensació que, de fet, quan fumem segreguem una sèrie de neurotransmissors que ens donen la sensació de plaer, que és el que crea l'addicció. Al llarg dels anys hi ha una desensibilització d'aquests receptors.
És una paraula difícil.
Sí, que
crea doncs, més addicció i el síndrome d'abstinència. O sigui, el que fem a mesura que fumem és que cada vegada necessitem més cigarrets per crear aquella sensació de plaer, no? O sigui, doncs, bueno, com qualsevol tipus de droga dependència. No, i si no tenim aquella substància a nivell sanguini, doncs ens provoca el síndrome d'abstinència.
Has parlat de l'adolescència, que és sobretot doncs l'inici, no, del tabaquisme en molts joves. En aquest sentit, a la consulta m'imagino que us ve gent més gran, gent que fa més anys que fumi, que no pas gent jove, o no?
Tenim gent, bueno, adolescents potser no tants, però sí que gent a partir dels 30 anys que de repent, doncs, o apressionats una mica per la família, molts pares m'ho diuen, diu, és que els tinc els fills tot el dia, doncs, dient mare o pare deixa de fumar, vull dir, jo penso que la gent jove està bastant conscienciada, ara,
sí,
o sigui,
sí.
I després des de gent que, doncs, té poc, no?, que, bueno, després de fer diverses recaigudes, ingressos hospitalaris, volen tornar-ho a provar i diuen, doncs, he sentit que hi ha un nou medicament, etc. I, bueno, per això ens acudeixen a veure'ns a nosaltres. I també és veritat que no és només donar un medicament, sinó que el que fem és un seguiment.
Es fa un seguiment, eh?
Sí, i
de cada persona.
Sí, exacte. Es dona un suport a nivell conductual, perquè el que s'ha de trencar són aquests hàbits, a vegades, eh? Mm-hmm. I doncs els dono uns petits consells, recomanacions. Jo els dic, doncs miri, al final de la setmana posi a dintre d'una
guardiola.
D'una guardiola, això. Sí. Doncs tot el que vostè gasta normalment per tabac i doncs al final... Bueno, és un reforç positiu. És un reforç positiu pel malalt.
Home, exacte. Sí. La veritat és que és molt real, no? Sí. Dir, pues, veure el que has pogut estalviar i més ara, no? Del preu que pot arribar a tindre. De fet, sí. és un dels motivadors, que també donem a consulta per quan diuen, és que no sé si deixar de fumar. A veure, no, no, i mira... Fica't en una guardioleta tot el que pots estalviar i si no fes un càlcul primer, de dir, pues a veure, quant val un paquet de tabac? Pues ves-lo multiplicant. I de veritat que és un reforç bastant, bastant important, bastant potent.
Sí, sí, sí.
I ja sé que fa temps, poc temps que hi has arribat, Eva, però, o la Núria, el nivell d'èxit d'aquesta consulta o la satisfacció d'aquesta consulta, dels resultats que ha anat donant al llarg d'aquests anys, és positiu o no?
Sí, sí, la veritat és que la gent que ha aconseguit deixar de fumar diuen, és que no m'ho creia, gràcies. La gent es sent molt, bueno, sent orgullosa dels mateixos, no? Perquè no és una cosa fàcil. Jo sempre els hi recordo, no és fàcil deixar de fumar.
Sí, sí.
De quins factors pot dependre que una persona estigui més temps o menys temps a l'hora de deixar de fumar, Eva? Imagino que hi ha gent que ho aconsegueix més ràpid que un altre,
és
no?
És el willpower, que es diu en anglès, o sigui, la força de voluntat.
Hi ha gent que té la voluntat, imagino que
hi ha gent que té molt gent que és més disciplinada, altra que no ho és tant, o sigui, també el suport, jo els hi demano, els hi pregunto sempre quin suport social tenen al seu voltant, no? Si hi ha gent fumadora a casa, si sempre els hi dic, doncs, heu de dir a la gent amb la que treballeu, fumadors, doncs que intentin no fumar davant vostre, etc, etc.
Són tots ells factors a tenir en compte.
A tenir en compte, sí. Sí, sí.
La consulta és sempre presencial o no? Eva?
No, exacte. Nosaltres oferim normalment de 4 a 6 visites, això és lo normal, però depèn una miqueta també del tipus de pacient, del tipus de feina que tingui, etc, etc. Llavors intentem que almenys 3 a 4 visites siguin presencials, però a vegades és una mica difícil perquè la gent treballa, les consultes de tabac són normalment al horari de matí. Llavors, pues, a vegades inclús podem fer servir la e-consulta, no? O sigui, sí que és veritat que la primera visita i almenys la segona hauria de ser presencial perquè és a l'inici del tractament i és on és més difícil, no? Perquè és on marquem, triem el dia D, ara explicaré una miqueta què és el dia D, i llavors doncs interessa que aquella persona acudeixi a la consulta.
Sí, sí, sí.
Doncs explica'ns ara, va, què és el dia D.
Doncs, bueno, depenent del tractament farmacològic, doncs, per exemple, el nou medicament que ha sortit al mercat és el Todacitan, que hi ha molta gent que ja et ve a la consulta dient, ei, he sentit que hi ha un medicament que funciona molt bé, tal, tal, tal. Doncs, en funció de... Doncs hi ha un dia que la persona ha de deixar de fumar. O sigui, aquest és el dia D. En el cas del Todacitan, per exemple, és a partir del 5è dia. Jo els hi dono petites estratègies a l'inici. Hi ha gent que diu, no, jo des del primer dia no fumaré. Jo no, els hi dic normalment que siguin realistes. També s'ha de buscar el moment millor i més idoni per deixar de fumar, perquè si estàs passant una mala època personal o tens una feina molt estressant o se t'ha mort un fill, o etcètera, etcètera, doncs potser no és el millor moment. Ara, aprofitant que ven les festes de Nadal, doncs els hi dic, mira, potser esperis a gener i fem allò de la resolució... I no ho sé, has de buscar...
Propòsits de principis
sí,
d'anar.
Sí. Exacte, exacte, exacte. Sí, sí, sí.
Dins de la consulta o d'aquest procés per deixar de fumar, quin paper juguen, per exemple, les cigarretes electròniques o el sistema del vaping? No sé si ho dic bé.
Sí. Hi ha molta gent que diu, mira, no fumaré, però perquè el que hem de trencar és aquest hàbit bucomanual, o sigui, el de tenir alguna cosa a les mans. Llavors, molta gent recorreix a les cigarretes electròniques. En aquest cas, no hi ha estudis si les cigarretes electròniques són, primer de tot, causen algun tipus de perjudici i si són segures. El que sí sabem és que, evidentment, com que funciona per un sistema d'inhalació i en aquestes cigarretes hi ha molts additius com tipus de perfums que el que fan
és que... Desaboritzacions...
Sí, exacte, sí. Que fan que... Doncs l'únic que fan és que encara que es creï més addicció, perquè el, sobretot amb el grup de joves, a vegades són, també tenen formes molt atractives,
sí,
colors...
Sí, el màrqueting amb aquests sí. productes, la veritat és sí. que és molt potent. Tenen un màrqueting, o sigui, veiem un màrqueting negatiu de cara a les cigarretes, no? Amb aquelles imatges impactants, amb aquells missatges. En canvi, amb la cigarreta electrònica tenim un màrqueting, tenim una imatge de colors vius, d'olors dolces, de... que sembla que sigui innocu, sembla una llaminadura pròpiament, però realment és... No podem dir que és molt maleficiós perquè no tenim allò una recerca, una evidència científica, però sí que és veritat de que no deixes d'inhalar un vapor amb additius, que és el que diu la Eva. Sí. El sentit comú no s'ha de portar a pensar de que això molt beneficiós tampoc no és. El nostre cos tampoc no està preparat, no?, per anar inhalant de manera fixa, no?, aquests vapors.
És una altra manera de crear una altra addicció, en aquest cas, no, doncs?
Fet i fet, sí. Sí, 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 és una addicció.
Sí, perquè el que has de trencar és aquest hàbit, no?, de tenir alguna cosa... O sigui, jo sempre els dic tiri cigarrets, cendrers, res que li recordi el tabac a l'inici, perquè, clar, o... I compris, jo, a vegades, doncs...
Els
xupa-xups,
no?
Els xupa-xups, sí, sí.
Sí, sí.
Els... bueno, també s'ha de vigilar una mica perquè el que passa moltes vegades...
El sucre
vegades,
no ens va
que,
gaire
sí,
bé.
Exacte. Que passa moltes vegades quan deixem de fumar també que ens engreixem. O sigui, tot això s'ha de tenir en compte. Però, bueno, bàsicament s'ha de trencar aquest hàbit, no? Que, o jo, tinc gent que em diu jo faig el primer cigarret amb el cafè del matí. Doncs no prengui cafè. A partir d'ara, doncs, substitueixi el cafè per alguna altra beguda o... Res sí. que recordi el tabac. Perquè... Tot és a nivell cerebral, el que deia, no?
De... Mental,
sí, 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 sí.
Són hàbits, no?
Són hàbits.
És una mica trencar, no?
Trencar aquest
cercle, aquest hàbit
sí,
que s'havia adquirit al voltant.
Aquest feedback que fa que... Exacte, sí, sí, correcte.
Trencar i substituir en alguna ocasió per algun altre hàbit, no?
Sí.
Deies, no prendre cafè, sinó optar per una altra beguda.
Beguda o,
per una altra...
o sortir a caminar.
Exacte.
Dius, mira,
un...
ara no faré el primer cafè, sortiré a caminar 10 minuts pel matí. Sí, exacte.
Eva, com la gent que vol venir a la vostra consulta hi pot accedir? Pot venir directament a la consulta o ha de passar obligatòriament per la seva infermera o la seva metgessa de capçalera?
Comenta abans, val, veure, la gran majoria venen ja derivats pel seu metge o per la seva infermera, però també es poden programar directament. Lo que sí que la primera visita és una visita més llarga perquè fem aquesta petita entrevista on sabem una miqueta el perfil de fumador i les característiques i també doncs, presentem els productes que tenim de moment a l'abast i escollim conjuntament amb el malalt el que prefereix o el que és més idoni per ell o per ella.
Entenc que les persones que venen ja han pres, si més no, consciència de la necessitat de deixar de fumar, no? O
sí.
del desig de deixar de fumar, no?
Sí, en general,
encara
sí.
Que a vegades
menys... alguns malalts venen una mica pressionats pels metges especialistes, llavors ja ho veus des de l'inici, no? Jo a vegades tinc malalts que porten a mi poc durant anys, que han tingut diverses recaigudes, i és plantejar-t'ho, és de dir, a veure, creu que és el millor moment ara deixar de fumar i també triar el fàrmac adequat, perquè el todacitan només és un tractament d'un mes, però tenim altres tractaments que són més llargs. I a més que els pots allargar inclús més durant més temps, com la variniclina, que la podem allargar inclús fins a 6 mesos. Llavors, a vegades, segons quin fumador, doncs, potser és més adequat, diguéssim, per a aquella persona.
Hi ha alguna mitjana de amb quant temps una persona pot arribar a deixar de fumar o no?
En principi han de deixar de fumar durant, bueno, una vegada se'ls acabi aquest tractament. O sigui, amb el todacitan seria al cap d'un mes, amb la variniclina al cap de 3 mesos.
Per tant, el que deies ara, en funció
sí,
de la medicació...
En funció de la medicació. Després, evidentment, no podem prendre la medicació de per vida. Han de recurrir a aquesta força de voluntat i tot el que els hem ensenyat a la consulta per poder mantenir-se sent exfumadors. Però no podem considerar una persona exfumadora fins que faci un any que ha deixat de fumar.
O sigui, fins que faci un any, eh?
Fins que faci un any, sí.
No, no podem qualificar-lo d'exfumador.
Exacte, ha de passar un any.
Uh-huh. Núria, vols afegir alguna cosa?
No, és això, és el que diu la Eva. Bueno, des de consultes també els diem moltes vegades de que hi ha d'haver-hi una miqueta de, a part de, del compromís, no? De seguir aquestes consultes, de seguir el consell de la Eva, i si poden, pues, començar ja una miqueta a reduir, no? Aquest número de cigarretes abans d'arribar a la consulta. És un treball previ, és el que diu la Eva, és una qüestió de força de voluntat. D'avui per demà no es deixa, és un hàbit adquirit, per tant, d'avui per demà és impossible deixar-ho, i que s'ha d'anar treballant poquet a poquet. No és una carrera de velocitat, és una carrera de fondo. Llavors, si són fumadors de 10 cigarretes, pues, tampoc no cal passar-ho a 2, sinó diem, pues, en comptes de fumar-te'n 10, passa a 8. I a veure durant un temps, a veure com vas. Si de 8 ho toleres bé, doncs vinga, reduïm una miqueta més. De tal manera que quan arriben a la consulta i escollin aquest dia D, no els hi serà tan difícil, no? No els hi serà tan difícil de poder seguir, de poder fer aquest pacte.
Haurà estat
de...
una cosa de forma més gradual, eh?
Sí, és el que diu l'Eva. Ningú ha dit que fos fàcil. Aquest efecte de medicament potser és un error, no?, a l'hora de concebre un tractament, que sembla que si donem aquest medicament deixaré de fumar instantàniament. No és aquesta la història de la medicació del tabac.
No. Jo sempre els dic que no, encara que tingués... O sigui, si la persona no està motivada, no hi ha cap medicament que...
El que dèiem abans, la voluntat és clau. La
voluntat és clau, les ganes de deixar de fumar.
Quan hi ha un canvi d'hàbit, hi ha d'haver-hi, pues, un compromís, hi ha d'haver-hi una força de voluntat, hi ha d'haver-hi una, com t'ho diré, un convenciment, no?, de que vols fer aquest canvi i que el tiraràs endavant, i que sàpigues, ser conscient de que hi haurà dies que tindràs molta necessitat, n'hi haurà dies que no tindràs d'altre, tanta, pues, a poc a poc i anar fent.
De totes maneres, durant aquest any, no? O sigui, no és de dir acabo el tractament i adeu a la consulta, si nosaltres els fem una miqueta de seguiment telefònic durant aquest primer any, doncs per veure si hi ha alguna recaiguda, i donar-los petites estratègies també per fer front a les falses seguretats que dic jo, que a vegades de dir, oh, si fumo, o sigui, quan han deixat de fumar hi ha gent que creu, mira, si em faig una no passa res. No, sí passa. O sigui,
perquè de recaigudes us en trobeu amb moltes abans, un cop ha fet el tractament o abans d'aquest any que deies per titllar aquella persona d'exfumador.
Exacte, és
vàries,
tornar a treballar aquesta entrevista motivacional, veure realment si la persona està motivada, què ha passat, per què ha recaigut, tot això és, doncs, el que fem una miqueta a la consulta. Sí.
A la qual poden influir molts factors, eh?
Sí, clar.
Dels que deies abans, eh? Que et passi alguna cosa, et pot fer recaure...
Exacte. Però també durant la consulta també els hi recomanem alguna lectura, hi ha llibres, no?, que ajuden una mica també, doncs, a prevenir aquestes recaigudes, etcètera, no? I els ensenyem des de tècniques de relaxació, se'ls aconsella, doncs, perquè a més, jo sempre els dic, a més fitness, menys ganes de fumar, no? Doncs si la persona diu, mira, potser és el moment de fer un canvi, no?, de perdre pes, de, no ho sé, una mica, per fer la vida una miqueta més sana.
Molt bé, doncs no sé si voleu afegir alguna altra cosa, Núria o Eva, que vulguis
només
comentar.
Sí, una miqueta els beneficis de deixar de fumar.
Sí, tant.
Sí,
això
en general
és importantíssim.
Sí, s'han portat aquí el decàleg. Aquesta vegada no sóc jo, la del decàleg. Normalment sóc jo la que vaig enumerant, i ara veig que la Eva també ha agafat.
Sí. Bueno, només recordar que tindran una millor salut i una millor qualitat de vida, que redueix el risc de patir càncer, problemes de cor i bronquitis crònica o EPOC, augmenta la capacitat respiratòria i, per tant, se sentiran més àgils, podran caminar i pujar escales sense cansar-se, aconseguiran major rendiment durant l'exercici físic i l'esport, recuperaran l'olfacte i el gust, que això és molt important, la vostra pell serà més polida i estarà millor hidratada, les vostres dents ho agrairan, desapareixerà l'olor aquest desagradable a la vostra roba, del vostre cotxe i de la vostra casa. Apostareu per un entorn familiar més sa i sereu un exemple positiu per als vostres fills. Estalviareu diners i respectareu el dret dels no fumadors a respirar en un aire lliure de fum de tabac.
Molt bé, per tant, totes aquestes coses que, vaja, que han d'abocar la gent a deixar de fumar, perquè tot, bueno, ara ho deies, tots són beneficis, deixar de fumar.
Sí, no n'hi ha cap de... Bueno, jo he de reconèixer que he sigut fumadora, tots hem sigut adolescents.
Bueno, llavors ha sigut aquí un exemple.
Sí, per tant, i sempre els hi dic als malalts.
Has pogut comprovar tots aquests beneficis,
Sí, exacte.
Què deies, perdona?
No, doncs que jo els hi dic als meus malalts, No els dic. Jo sé lo difícil que és, jo sé que no és fàcil i tal, però que després, de veritat, que un se troba molt millor i dius, i per què fumava si no té cap sentit? O sigui que... Si ho aconsegueixes, te sents molt bé, Vull dir, inclús ho recordes de dir, vaig deixar de fumar tal dia, tal any, no? I la gent ho recorda.
Molt bé, doncs, si us sembla, posem el punt i final. Esperem que el programa d'avui també serveixi per continuar conscienciant la ciutadania de la importància de deixar el tabac i, bé, que si algú doncs està fumant i vol deixar de fumar, doncs es pugui adreçar,
adreçar a
veure, la consulta. Has dit els dimarts? Que hi ets,
no, els dimecres. I crec que la doctora Pallerola també fa el mateix.
De 9 a 2 quarts d'11.
De 9 a 2 quarts d'11, sí. En poden trobar a mi o a la doctora Mercè Pallerola, de moment, sí.
Molt bé, doncs al cap de Balaguer trobaran la Eva Boneu i també doncs al centre d'atenció primària hi ha la Núria, en aquest cas com a infermera del cap de Balaguer. Gràcies a la Núria Prado i avui també especialment a la Eva Boneu per haver vingut a Ràdio Balaguer i haver-nos explicat totes aquestes qüestions relacionades amb el tabaquisme, sobretot amb l'antitabac, amb la necessitat de deixar de fumar. Gràcies i molt bon dia.
Pensa amb el cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.